només novament, vull dir que ara preguntaré coses del documental d'ahir que em van generar preguntes, però volia dir-t'ho i volia comunicar-t'ho que fas uns documentals extraordinaris. I el de la pandèmia, no sé què va tenir aquell documental, però me n'en recordo molt.
Es va fer des de dintre, Toni, és que aleshores no hi havia opcions de rodar des de dintre i nosaltres vam entrar dintre. Era diferent per això, no? Mm. I clar, era un carai, que es va viure allà, buf.
Sí, sí. Tot i que el que vam viure ahir també, buf, ara abordarem. Fa una estona, com deia, t'estava mirant de reull, el Tot es mou de TV3, us preguntaven el Juan Carlos i a tu si hi hauria segona part, i l'Unzué ha fet una crida als polítics.
Ojalá que pudiésemos hacer otro y sobre todo que seamos capaces de seguir haciendo ruido para concienciar no solamente a la gente, que yo creo que la que nos ve y la que nos siente ya está concienciada, sino a los políticos. Y yo cuando hablo de políticos hablo en general, porque creo, como dije ayer, que las enfermedades no saben de ideologías. Yo les pido a los políticos que por una vez sean capaces de olvidarse de sus intereses partidistas y realmente poner en valor lo que nos va a beneficiar absolutamente a todos.
El documental apareixen, que crec que queden molt retratats, apareixen consellers i ministres. Els malalts de l'ELA demanen una llei, demanen ajuda econòmica, perquè tenir cura d'un malalt està al voltant de 6.000 euros al mes, qui s'ho pot pagar, però com queda reflectit en el documental, els polítics no posen fil a l'agulla. I en aquest document escoltarem les explicacions de l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, i de l'exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera.
Nosaltres fem moltes lleis, i bones. Totes són molt bones. La llei de dependència espanyola és boníssima. El problema és que si no la dotem de recursos, són lleis que es queden en res, o en un brindis al sol. I que és el que és pitjor, genera frustració.
O perquè ningú, cap polític important li ha passat, no? Haver de cuidar la seva dona o el seu marit perquè estiguin amb ella. Si no, t'asseguro que les coses canviarien. Jo sempre ho dic, que uns polítics 24 hores amb un malalt d'ELA, altres coses farien.
A nosotros nos diagnostican una enfermedad incurable a día de hoy y con una esperanza media de vida entre 3 y 5 años. En ese espacio de tiempo, la enfermedad nos va limitando de una manera brutal.
A veure, un dels projectes de la legislatura és una eina que justament totes aquestes situacions que estan a cavalls entre els serveis socials i salut, doncs es puguin gestionar justament en aquest espai intermedi de les dues conselleries.
Pues a ver, a día de hoy, algo que sea ya efectivo no hemos conseguido aún.
És una mica com que es tiren la pilota d'un costat a l'altre, no? És sanitat o és social, no? Llavors acabes, parles amb uns i és social i parles amb els altres i és sanitat. I ningú acaba resolent això i acaba sent suportat per les famílies.
Estem a 17, no? Avui 17 d'octubre.
18,
gràcies. 18 d'octubre, Xavier, estem escoltant exconseller de Drets Socials, Violant Cervera, l'exconseller Josep Maria Argimon. Estem al 2023. Podem dir que estem igual?
Sí, estem igual. És que
jo en aquest moment del documental ja em vaig escalfar bastant.
És un problema important perquè totes les gestions, totes les reunions que el Juan Carlos Unzué ha fet amb els dos consellers no valen per res, perquè ara ja hi ha nous consellers. Les reunions de la ministra Carolina Darias no valen per res, perquè ja hi ha una nou ministre de Salut. La llei ELA, que havia avançat força i que hi reclama insistentment durant el partit de l'agost de l'any passat, no val per res, perquè com hi ha hagut canvi de govern i no hi ha hagut la llei aprovada, passa a una posició de zero. Aleshores, què senten ells? Que se'ls passen pel forro del que
sí,
tu saps.
Sí, sí, sí.
No? Llavors, això genera ràbia, frustració, i és el que ara mateix tenen tots els malalts d'ELA i les seves famílies, tot l'univers ELA. I deixa'm dir, i ho vull valorar, la valentia de la Conselleria de Salut i de Drets Socials, que ens van deixar filmar les reunions senceres, quan ells, m'imagino, que tenien clar que no tenien res a oferir, o molt poc a oferir, no? Era fàcil, dir, no, aquestes reunions no les podeu gravar. I, en canvi, ens van deixar gravar-les, no? Jo ho vull posar en valor, com vull posar en valor el contingut del doctor Gimón, perquè ell no és polític i va tenir, doncs, la valentia de dir el que va dir i el mal cos que li queda, i va acabar marxant per la porta de darrere, Però el doctor Gimón, jo crec que hagués trobat solucions. Mira què et dic.
El dia del partit Barça-City, Juan Carlos Unzué aprofita, perquè no desaprofita ni un segon per reclamar aquesta llei, per reclamar ajuda, és una màquina, és increïble, per donar-li pressa al conseller Gimón, i també hi havia la ministra, tal com deies, de Sanitat, Carolina Darias. I ell, l'Unzué, els demana als dos que agilitzin la llei. Les imatges veus a la ministra, que se l'escolta i... diguéssim que, bueno, pràcticament diu que sí, que alguna cosa faran, i Argimon, tinc la sensació que no té masses arguments a dir-li, perquè veu que la cosa és molt complicada. Escoltem-ho.
Bueno, la jocha, evidentemente, aprovecha el momento, ¿no?
Vamos, hay que tirar eso pa'lante, ¿eh? Hay que tirar eso pa'lante como sea, ¿eh? Vamos. Hombre, sí, hay que hacer eso efectivo, ¿eh? Venga.
Ya quedamos para ver cómo podemos seguir dando pasos con la información, ¿vale?
Sí, la ministra.
De una manera o de otra.
Y sobre todo rápido, ¿eh? Rápido, sí, que esta enfermedad ya sabéis que...
Ya sé que vamos contra reloj.
Bueno, el que deia Xavi, és, ja sé que vamos contra reloj, sobre todo rápido, pero, sí, pero bueno, es el que deies, estem a zero.
En essència, hi ha 4.000 persones que tenen ELA a Espanya, 450 a Catalunya. Són tan poca gent que no fan gaire soroll i no se senten amenaçats. Però la situació és tan complexa que quan ells són diagnosticats d'ELA, per rebre la invalidesa total han de passar tota una sèrie de proves i de tribunals. Generalment, aquests tribunals acaben donant-los la invalidesa quan ja estan morts. Llavors, clar, no té cap sentit això. Ha de ser una cosa ràpida. Un malalt d'ELA ha de deixar de treballar i ho ha de fer també la seva parella. No hi ha ingressos. Com es pot mantenir la vida d'una família que probablement tenen fills sense cap ingrés, sense cap diner que entri a casa? I aleshores vas omplint papers, i quan potser et diuen que sí, potser ja no hi ets. És que de veritat, és terrible. Aleshores, com vols que la gent no decideixi optar per marxar abans d'arruïnar la família? Perquè marxaràs igual perquè no tens cura. Doncs com a mínim no destrossis a la família. És terrible el que està passant amb l'ELA.
Ja fora del documental, en el postdocumental, Juan Carlos Unzué va preguntar-li això, que ara escoltarem, al subdirector del Servei Català de Salut, l'Alfredo García.
¿Nos podría explicar cuál es la razón por la que la administración, la sanidad, no se hace cargo de los costes que conlleva contratar a cuidadores?
Yo creo que la respuesta la tendrían las personas que hacen la política sanitaria del país, ¿no? La definición de las coberturas, la definición de los sistemas de prestaciones o de financiación, la definen las políticas. Yo considero que es una actuación prioritaria, ¿no? Porque las necesidades son inmensas de los pacientes. Sé que las cosas van més a poc a poc de lo que es voldria, ¿no? Però crec que hem de construir una estructura que sigui lo suficientment sòlida perquè això no depengui de ningú partit polític, sinó que se quedi incorporat al sistema com algo estructural.
T'ha comentat a l'Unzué què li passa pel cap quan sent aquestes pilotes fora?
Sí, ha comentat, com ho ha comentat 40 vegades, que sent que el seu missatge no es transforma en cap realitat. Al final, el que deia el subdirector del Servei Català de la Salut és que els malalts d'ELA no ocupen un llit, per tant és barat per la sanitat, i aquelles revisions que fan cada 3 mesos en els serveis, en les unitats d'ELA, els serveis multidisciplinars, la veritat és que es fan bé, es fan bé, però després han de sortir perquè aquests malalts viuen a casa i per tant han de tenir tota una sèrie de condicions que en teoria depenen de la Conselleria de Drets Socials. Aleshores la Conselleria de Drets Socials et diu que no, que és que Salut són els que s'haurien d'implicar, i aleshores es tiren la pilota de Salut a Drets Socials i de Drets Socials a Salut, i qui ho acaba pagant tot? Les famílies, una vegada més, les famílies, no? El tema polític amb l'ELA clama al cel. Em sap greu, però és així.
Per sort s'ha demostrat, Xavi, que si es vol es pot, i en aquest cas Juan Carlos Unzué amb la política s'encalla, però quan va demanar a Barça i City de fer el partit, els hi va demanar d'aquesta forma i van obrir els braços de bat a bat.
Pues nada, pues yo, nosotros aquí venimos un poco a proponeros alguna cosita.
A ver qué propones.
Porque os quería transmitir un pequeño... Bueno, una pequeña idea, un pequeño pensamiento que tengo ahí, que para mí es un sueño. Mi idea o mi sueño es intentar realizar un partido benéfico entre el Barça y vosotros.
Lo hacemos realidad entre todos,
sí,
seguro.
Sí, claro.
Y mito si no venimos. Y más en Barcelona. Presidente, vicepresidente, ¿quieres que juguemos también?
¿No? Siempre, claro.
¿Podemos jugar?
Eso ya es cosa del entrenador.
Entonces
intentaré convencer a Ronald, pero no sé si lo conseguiré.
Aquí Juan Carlos parla d'una banda amb els representants del City, que són ni més ni menys que Pep Guardiola i Xavi Griezmann, i per part del Barça amb Jan Laporta i el vicepresident Rafael Juste, que els quatre coincideixen en que volien jugar. Evidentment no va poder ser possible, però quin èxit va ser reunir a tants espectadors, 91.000 espectadors al Camp Nou, i a més, Xavi, havent d'esperar, perquè a l'època que es planteja el partit encara hi ha restriccions pel Covid, no podia ser amb l'aforament complet, i tant Juan Carlos Unzué com el Barça va insistir molt en que s'ha d'intentar fer amb el Camp Nou en plenes condicions, amb el màxim públic possible per donar ressò i sobretot per fer una bona recaptació.
Com van patir per al partit? Perquè no hi va haver un problema, no. Van haver dos. El primer va ser, com dius, el Covid. En un moment donat el partit es podia celebrar, però només amb un 20% de l'aforament. No donava sentit al tema recaptatori en una, segurament en una única oportunitat que tindria Juan Carlos Unzué de muntar un esdeveniment com aquest. Quan el Covid passa, aleshores el Barça decideix fer el Camp Nou. Aleshores posa unes dates que feien que ens fos impossible fer el partit. Aleshores es talla la guerra d'Ucraïna, els materials comencen a ser cars, és molt difícil enviar segons quines coses per les obres, i decideixen endarrerir les obres. Gràcies a aquest endarreriment es pot disputar el partit. Va ser un alleugerament pel Juan Carlos, no? I després 91.000 persones, 4.300.000 euros de recaptació que ell ha dedicat a la investigació, que aquest és l'altre gran problema de l'ELA, no? En fi, poques vegades jo he vist una persona més feliç com la nit d'aquell 24 d'agost quan s'havia acabat tota la festa i tornava a casa.
Gabriel Sanz, hola, bona tarda.
Hola, Xavi, com estàs? Soc Gabriel Sanz.
Gabi.
Com estàs? Escolta, primer enhorabona per al premi, perquè em sembla d'una brillantor periodística molt gran. Segona, perquè em va semblar un reportatge molt real, de molta conscienciació i sobretot de molta convicció. I jo em quedaria en dos moments, no sé si això ho comparteixes tu. El primer va ser quan l'abraçada de la dona de l'Unzué amb la vídua d'un dels malalts
del Jano,
i després el moment, crec jo, més real, que quan l'Unzué se'n va anar a veure el Johan a casa seva, que no podia introduir la cadira de rodes per a l'ascensor, que li va costar molt inclús entrar a la seva habitació. Crec que aquests dos moments són molt colpidors i molt expressius de la realitat d'aquesta malaltia.
Doncs així és. Gràcies, Gavi. Sí, l'abraçada, a més, us explico l'anècdota, que va ser ara fa 3 anys, a l'octubre d'ara fa 3 anys, en el primer rodatge del documental. El primer dia ens vam trobar allò, i clar, vam pensar, tu, això serà complicat, no?, de digerir. Sí, aquella abraçada és bestial perquè és de veritat, entre dues persones que ni es coneixien, la Natàlia Yepes i la Maria Elorza, no? És que és molt dur, això, de l'Ela. La segona, ho dius bé, no?, la trobada amb el Johan. És la vegada en 3 anys que he vist el Juan Carlos més tocat. Quan va sortir d'allà, ell i la Maria van haver de respirar. Aquella situació inhumana d'una persona tan vulnerable, clar, els va colpir molt, perquè ells al final tenen diners i poden solucionar determinades complicacions amb els diners. La grandesa del Juan Carlos és que està fent tot això quan ell realment no ho necessita, i ho està fent per persones com el Johan, que són molt vulnerables en tots els aspectes, no? I jo t'afegiria encara una tercera imatge, no?, que és la de la dutxa, que de veritat despulla totes les vergonyes d'aquesta ela.
Xavi Torres, enhorabona pel premi, però bàsicament el primer i principal que dirien és l'excel·lent documental, que, com deia el Gabriel Sanz, és un documental magnífic. Per cert, que m'apunten que el proper, crec que ens ho vas comentar aquí al programa, el proper documental és de l'Aitana, no? Aitana, bon matí.
Doncs sí, ja fa més d'un any, ara està aixecant títols, però nosaltres vam començar fa més d'un any, perquè vam olorar que darrere d'aquí no només hi havia una futbolista, sinó que hi havia una persona extraordinària i diferencial. I a mi aquestes històries sempre m'han agradat. Deixa'm dir, Toni, que m'heu de perdonar, perquè avui havia de venir al programa.
No, però què t'hem de perdonar?
I m'has tallat tot això, i ja et pots imaginar, tu que ja saps de què va això, que...
I espera't.
Se m'ha girat feina. Espera't.
Xavi, per cert, com ha reaccionat el Juan Carlos quan ha rebut la notícia? Està content?
Doncs molt content. Molt content, perquè ell no veu premis. Ell veu finestres per continuar demanant, exigint que els malalts d'ELA puguin viure amb dignitat. Sempre es parla que des del juny del 2021 s'ha aprovat l'eutanàsia, i que ja tenen una bona manera per marxar. No, és que ells el que volen és una vida digna, no una mort digna.
Repeteixo, enhorabona pel documental, una abraçada al Juan Carlos, i enhorabona a tot l'equip, i felicitats. Gràcies, Xavier.
Sí. Moltíssimes gràcies a tots.
En el documental, el president del Barça volia jugar el...
Me'n volia de ganes.
La toca, eh?
Però encara està per tocar-la o no?
A veure, el físic no l'acompanya tant com abans.
A veure, tampoc n'hi ha per tant, eh? Et dic una cosa. Si a mi em fes jugar amb el Fermín i el Lamine Yamal, escolta, encara les fotria migroses, eh?
No, pensa que el Laporta estava inscrit fa no massa temps, uns 15 anys.
Estic de colla.
Feia una lliga índora a Calafell, que jugava amb exjugadors del Barça, i de davanter no ho feia malament, eh?
Ah, jugava de davanter.
De nou, i tant. I escolta, veig una pilota, m'imagino que és una mandonguilla o un panellet gegant de coco, i és que m'hi llenço, eh? L'arraso, eh? I si voleu, foto uns toquets, eh? No tinc problema. Soy Pedrerol, vinga. Sintonia. Os digo una cosa, el partido benéfico que organizó Unzué, un error digno de un becario con granos en el entrecejo. El partido nunca se hubiera tenido que jugar en Barcelona y apoyado por escuadores culés. El partido, quitamos música, música fuera, 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 quítame. El partido se tendría que haber jugado en con el apoyo de quien consigue... No, fuera, quítame. Fuera. El partido se tendría que haber jugado en Madrid, con el apoyo de quien consigue todo lo que se propone. Claro que sí, con el apoyo... Nos ponemos todos de pie, de Florentino.
Presidente. Claro que sí, Josef.
Presidente, usted es único.
Muchas gracias.
Irrepetible.
Tú también lo eres. Eres un periodista
imparcial. No, a sus pies.
Eres el único periodista del que se puede fiar uno.
Lo sé.
Si el Real Madrid hubiera apadrinado el partido benéfico, pues bueno, ahora esta buena gente tendría todo lo que necesita. Y más. Todo lo que necesita y más. Porque nadie le puede decir que no al Real Madrid, y aún menos a Florentino Pérez y a su señorío. Hubiera traído a 27 ministros al palco y hubieran hecho la ley, bueno, la ley que yo hubiera querido y la que hubiera hecho vale, falta.
Bravo, así se habla. Florentino, ¿qué quiere decir? ¿Una tortillita de agua?
Sí, pero por favor, con cebolla.
¿Con cebolla? Tortilla de cebolla. Venga. Aunque os digo una cosa, yo no soy del Madrid, soy imparcial. Pero Florentino...
Eres el mejor.
A sus pies.
Bueno, és una pregunta que m'he deixat de fer al Xavi, perquè en el documental sí que hi ha un moment que l'Unzué, no sé si ho diu en plan conya o no, és que veus, això se m'ha passat, hi ha un moment que diu, hòstia, Madrid sí que estan contentos con el partido, sí. Però no sé si és una, allò, sí, una conya del Juan Carlos o realment hi havia alguna cosa més. Bé, quan passen 5 minuts d'un quart de 8 de la tarda, hem felicitat el Xavi Torres, però tenim una pregunta en marxa.
Exacte, com és habitual, segons la Marta i a la xarxa es treuen fum, perquè avui la pregunta és: qui creieu que és el més indicat per ser el proper president de la Federació Espanyola de Futbol? I atenció a les opcions, difícil d'escollir: Mateu Lahoz, García Ferreras, Paco Buya o Tomás Robles.
Paco Buya. Bueno, és que fa molta bulla, el Paco Buya fa molta bulla.
La bulla, correcte. Paco Buyo i Tomás Robles. Atenció, Marta, perquè crec que la cosa...
Més de 900 vots. Què diu? O sigui, més de 900 persones han votat en aquesta enquesta.
Claro que sí. Vinga, tuits, tenemos tuits.
A veure, un moment, deixem acabar.
Primer vamos a hablar.
Home, per favor, m'estàs posant nerviosa.
No, editorial no, tuits.
No, a veure, hi ha un...
Vinga, Twitter, tenemos tuits.
Sí, ara ho dic, si m'ho permets. Hi ha un 70...
Rotulamos.
Sí, però és que no estàs en tu programa. Estàs en el tiempo de... En el versió, o sea, está todo el momento...
El temps afegit.
Pero cuando yo vengo, se hace lo que yo digo.
Sí, pero... No se hace lo que tú dices.
Como decirte, hi ha un 70,5% dels oients que voten a Tomás Roncero.
Claro,
Tomás Roncero és el més votat. Després hi ha un 11,8% que vota a Paco Buyo, un 9,2% a García Ferreras.
No em diràs que almenys votat és Mateo Lahoz.
Sí, un 8,5%.
Sí. Doncs és precisament el que...
Un aplaudiment pels nostres oients.
Sí.
Celebro que, o sigui, que siguin de la, que tinguin sentit de l'humor, perquè Tomás Roncero...
És lo que quiere el fútbol femenino.
Les penyes hi guanyarien.
A Tomás Roncero.
És el canvi que necessita.
Aunque yo os digo una cosa, Mateo Lahoz es perfecto para presidir la federación. Editorial, venga, música editorial, venga, pichamos, editorial.
Por favor. Venga.
Es un árbitro amigo de los jugadores, dialogante, les pregunta por la familia... Hace caliu, deja jugar a los jugadores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Jugar y no quejarse. Si un jugador del Madrid les da una pequeña caricia, es un árbitro que da color, porque saca tarjetas de colores. Y sobre todo es un gran árbitro, porque no es Negreira. Mateo, presidente. Negreira, delincuente. Y barcelonista, de pago. Venga. Rotulamos ahí en Twitter. Twitter, venga, Marta,
tweet. No, no rotulamos.
Venga.
No, ni venga ni nada.
Corta, córtame. Venga. Florentino, ¿te han oído? Bajamos micros. Bajamos micros, que habla Florentino. Silencio.
Me haces un consomé y una tortillita con ajos tiernos.
No podía trabajar contigo.
Un huevo dejado caer.
Anem a traslladar aquesta pregunta als nostres convidats d'avui. Ja els heu pogut sentir, des del Gavi Sanz, periodista Mundo Deportivo. Gavi, d'entrada, el teu vot cap a on es decantaria?
Cap a Joan Poquí.
Joan Poquí?
Era una bona alternativa.
Ui, tant.
Sí, però clar, difícilment algú, diguéssim, amb la ombra blaugrana pot entrar a la Federació Espanyola de Futbol.
No vas de blanc, no entres.
Allò és complicat. Però bé,
veurem.
No està mal vist, no està mal vist. Joan Poquí. Votem per Joan Poquí.
Companya d'Esports de RAC1, com estàs, Marta?
Hola, bona tarda.
No sé, què tal? Hola, bona tarda. No sé, en el teu cas, aquí és complicat triar-ne una.
Jo és que el que faria seria dissoldre directament la Federació Espanyola.
Molt bé!
A partir d'aquí... Ho acaba... Escolta, 10 points, perquè jo penso que
és molt radical.
És tot d'una caspositat que al final potser la solució és aquesta.
Sí, sí. El millor, la Federació Catalana de Futbol.
També s'hauria de
liquidar. Hem dit Mateu Lahoz perquè avui el diari Marca publicava que és un dels possibles candidats a la presidència i tenim el nostre estimat Gerard Jiménez ja amb nosaltres. Gerard, bona tarda.
Hola! Bona tarda.
Un altre aplaudiment, ja. Com diu el Pàmia, se'ls anirà apuntant. En un moment hem fet tres,
Sí, jo soc por d'aplaudiments.
Sí, jo sí.
Fa caliu.
Ens agrada.
Fa ambient. Hi ha gent que no el suporta, els aplaudiments.
Bueno, el Pàmia crec que no li agraden massa, però bé.
Doncs el Gerard ens ha fet un informe no apte per Joan Poquí, perquè es pot encendre. sí. del senyor i la figura de Mateu Blaoz.
Un informe del candidat de consens del que parla el Mercat, perquè parla de
claro
candidat
sí,
de consens.
Claro que sí, Mateo presidente.
Tots els estaments estarien d'acord.
El futbol femenino. Home, per favor.
Sí, tots els estaments, segons el diari Marca, estarien d'acord. I jo també
però
una
mica. Però els estaments, quins són els estaments?
Tots, els clubs, els àrbitres...
Els clubs estan a favor. Bueno, tots. El Barça no està massa a favor, ara parlem
això,
de la...
Això diu
el
Marca, que estan tots a favor.
Bueno, no sé, ara preguntarem a la Marta i al Gavi, però crec que el Barça molt a favor de Mateu Blaoz no està. Digues.
A mi no em sembla tan mala opció.
Ah, no? Per què?
Perquè he fet un informe. Comença l'informe. Nom, Antonio Miguel Mateu Blaoz, també conegut com Toño o com Jueguen Jueguen. 46 anys.
Però un àrbitre que li diguin Toño, Toño. No, no dona autoritat. En canvi, els tres, el nom i dos cognoms...
els dos cognoms, i ja està.
Sempre dona, sempre
Mateu
dona autoritat.
Mateu Blaoz. No, jo Toño. Pensava que Mateu era el nom, però no.
Ah, no?
No.
Se diu com tu, Antonio.
Però què dius?
Antonio Miguel Mateu Blaoz. Bueno, Mateu és cognom.
És com Jofre Mateu.
Sí, Mateu Blaoz és els dos cognoms. I passa que sí, Mateu...
Sí. Sergi Albert, sí. Què és?
Jo vaig quedar astorada el dia que ho vaig descobrir. Sí, sí. No donar crèdit.
Hòstia, tampoc, clar.
Bé, hi ha gent que es pensa que Marta Ramon és nom compost. Al tanto.
No, eh?
Són
dos.
Sí, sí.
Ramon i Cajal.
M'han arribat a preguntar.
Ramon i Cajal.
I és home, no.
Ortega i Gasset.
No. Sí. En fi, té 46 anys, va néixer a València, a un poblet de València, al Algímia d'Alfara. Va ser àrbitre de primera divisió entre 2008 i 2023, internacional entre 2011 i 2023, i el millor del seu currículum és que com a àrbitre té... com a balista d'excepció, José Mourinho.
Mateo es un árbitro fantástico, que en mi opinión ha hecho, del punto de vista técnico, un gran arbitraje, y del punto de vista disciplinar puede haber tenido algún error, pero no pasa nada.
Mourinho també
va dir... Palabra de Mourinho. Si lo dice Mourinho, sí. Tiene razón.
Pues mira, també va dir que Mateu Blaoz es un árbitro fantástico porque no le gustan los artistas de la piscina.
Claro que sí. Poco teatro. Hemos visto teatro. Teatro del bueno.
Josep, hazme un lacón con Grelos.
Venga, va.
Qui no se lastimava tant era Leo Messi, sí. Perquè en aquest últim mundial a Qatar...
Sí.
Després del partit Països Baixos-Argentina...
Sí, va acabar molt malament allò. 17 euros... Sí, sí, vull dir que va acabar fatal.
Fàstic.
Quiero hablar del árbitro porque después viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás, enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era y creo que la FIFA tiene que rever eso, no puede poner un árbitro así para esta instancia del partido, para un partido de tanta semejanza, tan importante que l'àrbitre no té a l'altura.
Bueno, el va deixar com un drap brut.
Sí.
Clar, aquí Leo Messi diu que com pot ser que posin aquest home, Mateu Blaoz, a fer àrbitre aquest partit.
Però escolta, mirant els números de la seva carrera a la Lliga, jo crec que no té cap viatge cap a cap equip en concret. És a dir, jo crec que està tot molt equilibrat.
Ah, sí? Veure.
Sí, mira, l'Atlético de Madrid...
Tens números?
Sí, tinc números.
Pues venga, demuéstramelo.
Atlético de Madrid li pita 53 partits, 26 victòries, 13 empats i 14 derrotes. 155 grogues, això estem d'acord, perquè és l'Atlético Marrano.
Sí, que reparteixen.
Barça, 49 partits, 32 victòries, 11 empats i 6 derrotes. 111 targetes, bueno, està bé.
Sí, però fixa't que ja anem baixant, eh?
Ja anem baixant, menys targetes. Real Madrid, 48 partits, un menys que el Barça, 35 victòries, 6 empats i 7 derrotes. Una derrota més.
Imagina't, però ja està.
Una derrota més. Amb targetes 104, o sigui, 7 targetes menys. Un per Mateu Blaoz és mitja part, 7 targetes. I expulsions, 7. Perdona, i penals a favor, 7 pel Barça i 9 pel Madrid. No hi ha una gran diferència. Per tant, Mateu Blaoz...
És... No ens ho estàs valent malament, eh? Encara m'acabaràs convencent que Mateu Blaoz
doncs, ja no és un àrbitre...
Atenció, que Gavi no ho té tan clar.
D'on surten
endavant,
aquests datos?
Endavant, a veure.
Em sembla que el Mateu Blaoz va ser l'àrbitre del 2013-2014 del partit del Barça contra
l'Atlètic
de Madrid.
Efectivament, sí, va ser ell.
I va ser ell que ens va anul·lar un gol suposadament en fora de joc, que no ho era, que Leo Messi ens va treure un...
La Lliga.
Sí, senyor.
Només per això ja no pot ser...
Sí, senyor.
Sí, senyor, molt bé.
Gran, Gavi.
Gerard Jiménez, no sé què estàs defensant aquí.
Quina merda l'has portat?
I si el Barça hagués fet la feina
guardo
abans? I si hagués fet la feina abans? Perquè clar, va haver d'estar...
I si portes uns datos que siguin de veritat? Més de portar-me això que està contaminat pel miurdisme?
Són les dades.
No m'ho crec.
Són les dades.
No m'ho crec. Demuéstramelo.
Demuéstramelo, com vols.
Ante notario.
Con datos. Escolta, el Xavi Hernández... Xavi Hernández tenia, li tenia molt de carinyo al Mateu Laoz, jo crec, perquè l'últim partit amb l'Espanyol,
sí,
l'últim partit de la carrera de Mateu, sí, Laoz, el va pitar amb el Barça.
No serà el dels incidents?
Sí, home, i tant, el dels incidents.
El del camp del...
Però i no va tenir res a veure. O sigui, al principi del partit va anar el Mateu Laoz, va abraçar el Xavi i després el Mateu Laoz ho va explicar a la roda de premsa.
Sí, m'ha dit que se alegra de verme, sin más. Sí, lo he dicho yo también. Sin más, ya está. Sí, por eso digo que es un árbitro que te da la sensación que domina y tiene el control del partido y te habla y comunica, y hoy no ha sido así. Pero no el culpo de nada. El empate es culpa nuestra.
Veus? El empate, sí, és culpa suya.
Parla del partit, de l'últim partit de l'any 2022, que va ser un 31 de desembre, un Barça-Espanyol, que el Barça acaba empatant, i va desquiciar tothom, perquè el que passa amb Mateu és que no saps mai quin criteri o com s'ha llevat aquell dia, i no saps si serà un àrbitre permissiu, com és habitual, o si obres la boca i t'expulsa, com li va passar a Tito Vilanova a Pamplona. Per tant, jo crec que si tenim dubtes, el millor és parlar amb el nostre àrbitre de capçalera.
Home, i tant.
Truca el senyor i el gran Sergi Albert. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Jo no sé, Sergi, amb aquest caràcter que té, enteneu-me, bipolar, arbitralment parlant, Mateu Laoz, que un dia és A i l'altre dia és B i no saps ben bé com entomar-lo, si a tu t'agrada un tipus d'àrbitre com aquest, com Mateu Laoz.
Home, jo crec que l'has descrit, no et diré perfecte, però t'ha faltat molt poquet. T'ha faltat molt poquet. Ho has bordat. Altres dies no estarem d'acord, però avui ho has bordat. És a dir, jo, en cas de ser entrenador, cada vegada que aquest senyor m'hagués vingut a xiular... és allò d'anar a trucar a la senyora i dir-li, oye, ¿cómo se levanta hoy Toño? Per saber quin criteri havia de seguir, perquè és una cosa imprevisible. Per mi el pitjor que tenia el Toño era aquesta permissivitat amb el joc dur. Val? Que, bueno, això li va costar que el Mundial, com es queixava Messi, que quan va voler reconduir el partit i començar a treure targetes, doncs ja era massa tard. És a dir, una cosa que no sé si ho sabeu, però ja us ho dic jo, el que queda molt bé dintre del món del futbol és que els àrbitres treguin poques targetes. Sempre se'ls diu, heu de ser estrictes, heu de ser d'això, però administreu bé les targetes. Cony, administreu les targetes, que com te'n mengin 5 i els altres s'emprenyin, doncs s'agafen la justícia pel seu peu. I, bueno, i així acaba, i això és el que li va passar amb aquest partit, i no li ha passat amb uns altres, bueno, perquè és una persona que diríem que de màrqueting en sap molt i s'abraça, pues, el Xavi, i amb tots els respectes, i s'abraça amb les faroles. I
bueno, la prova, Sergi, que com has dit, es fa valdre, o es fa guanyar la gent, i és que ara el tenim comentant al Movistar Plus els partits, vull dir que dius, com pot ser que aquest home deixa l'arbitratge i de cop i volta ja te'l trobes a la televisió, no?
I el que és curiós, Sergi, és una cosa, i que els jugadors també es queixen molt, de dir, és un àrbitre que li encanta fotre la xapa, parlant de forma col·loquial, no para de parlar i els explica tot.
Però al camp o abans?
Al camp. No para d'explicar-se, donar explicacions, té molt afant de protagonisme, però en canvi, si tu et dirigeixes amb ell, targeta. És a dir, no sé exactament en aquest cas com hi ha tanta diferència entre el que ell pot dir i el que se li pot dir. És un àrbitre com passava, per exemple, amb Colina. Colina parlava molt, però deixava que els jugadors també parlessin.
Mira, escolta'm, per favor, avui és que em treus, no puc parlar avui. Ara te l'anava comparant amb Pierluigi Colina.
És que vosaltres som molt joves.
Però el Colina, el valores bé o també estava en la línia Mateu Laoz?
Home, que li preguntin al Barça de Van Gaal a un partit a Anglaterra amb un jugador anglès que tenia nom de moto que li va fotre, vamos, allò, aviam, no ho diré, però vull dir, vamos, van guanyar els anglesos perquè el senyor Pierluigi Colina totes les errades van ser a favor dels anglesos. Llavors jo feia les transmissions a TV3 i sé el que em dic. Bueno, pues aquest senyor fins fa 4 dies era de tota la FIFA, fins que un dia se'm va ser que el van enganxar amb la mà on no havia d'estar, i també ha hagut de sortir per cames. Però clar, també ho venia tot. Me'n recordo que va xiular una final d'una Olimpiada que ens va convèncer a tots que el gol era legal, quan era un fora de joc, vamos, d'aquells que no admeteix discussió com la setmana passada
amb el Granada Barça, no? Que era interpretable, que no era interpretable, era fora de joc, pues, ha convençut a tothom que ho havia encertat. Pues, tenia, hi ha persones que són així i se'ls ha de valorar, pues, perquè se saben vendre, i jo em quedo bocabadat. Jo quan el sento parlar a Toño penso, hòstia, jo, és que jo no sé fer això, vull dir, no serveixo. I, bueno, i ell, pues, es guanya la gent, però bueno...
Per tant, tu ja amb el que ens estàs explicant, que veig que és un encantador de serps, Mateo Laoz, ja el veus sí. com a possible president de la Federació Espanyola de Futbol?
No. Jo deixeu-me que porti un nom, i aquest la porto en sèrio, sí. que és Vicente del Bosque. Ah.
Però perquè sona sí. o perquè t'agradaria a tu?
No, perquè crec que seria la persona idònea. Mira, Vicente del Bosque, ningú negarà que és del Madrid, tota la seva lluita del Madrid, però crec que és dels pocs jugadors del Madrid, dels pocs entrenadors, seleccionador, de les poques persones que jo no he sentit mai criticar-lo negativament. Mai. Per què? Perquè és una persona, com s'ha de ser, respectuosa amb tothom. Respecta els criteris, les opinions, tot això, a vegades les comparteix, a vegades no les comparteix, i aquest senyor... sempre que se l'ha fet fora dels llocs ha sigut perquè no és suficientment guapo, perquè no és suficientment elegant o perquè no es deixa controlar sense estar d'acord. Per tant, jo em refereixo a aquest senyor. Jo he tingut anècdotes amb ell brillants de dir, hòstia, això no m'ho esperava. Jo estava fent un dia un Mallorca-Castella de Copa del Rei, que estava a l'època dels Magdaleno i companyia del Mallorca, que, bueno, ja portaven, o sigui, portava ja tres vermelles al Mallorca, i els del Castilla, enrere, no? Guanyaven l'eliminatori. I va sortir el Vicente del Bosque, així, a coño, jo, ¡coño! ¡Ayudad al árbitro, joder, que se está jugando la vida! Hòstia, vaig quedar i dic, coño, aquest s'ha donat compte de que realment aquí l'únic que té possibilitats de no sortir del camp sóc jo. Però, bueno, per això... Bueno, afortunadament els jugadors li van fent cas i van pujar i van passar a l'eliminatòria del Castella. Bé, o si no, fixeu-vos en la seva humilitat quan guanya el Mundial a Espanya sí. i demana permís perquè el seu fill, el Barito, pugi a l'autocar amb ells, quan qualsevol altre míster hagués ficat el fill, a la dona de servei, al cunyat i a tothom. Bueno, això és una humilitat tremenda. A mi, jo quan m'ho van dir, això de l'Alvarito, vaig dir, hòstia, com és possible que aquest home hagi dit, hòstia, igual els hi senta malament que el meu fill.
Gavi,
sí, jo. És una persona extraordinària. Punto. Aquest, el meu candidat. No puc votar amb la vostra aposta perquè no hi és el Vicente.
No l'hem posat, no l'hem posat. Hem posat a d'altres, ha guanyat Tomàs Roncero de golejada.
Ho dic en sèrio,
Jo volia fer una pregunta.
Ho dic en sèrio.
Al marge de Mateo Laoz... per al seu personatge, per la seva figura i per el que representa, té sentit que un àrbitre sigui president de la Federació Espanyola de Futbol?
Va haver un que s'hi va presentar, Jacinto de Sosa.
I res, no?
Sí. Va abandonar el dia abans de les eleccions. Va veure que
hi havia hagut un silenci com molt dramàtic.
Sí, sí. No, ha fet una pausa que ha generat expectació, com les del José María García.
D'alguna forma, Sergi també va fer com un Casillas, que també va ser candidat, però després va recular perquè no... Jo crec que va veure el que hi havia.
Però té més sentit el Casillas, perquè és un home...
Bueno, però jo crec que no s'ha de recular. Mira, jo, per exemple, ara, quan el senyor Tebas es va presentar per la reelecció de la Lliga de Futbol Professional... jo també vaig demanar-li el vot als clubs. Necessitava 10 avals, no els vaig treure els 10 avals i per tant no em vaig poder presentar. Però, i què? Aquesta gent ha de tenir la sensació de que hi ha alguna oposició, perquè que si no fan el que volen. Aviam, Rubiales va pujar, la primera cosa que va fer, me doblo el sueldo, coño! Perdó de l'expressió, que igual hi ha canalla i encara em fotran un cul.
Te lo merece.
No pot ser això. Vull dir, si la primera cosa que fa un president és doblar-se el salari, aquí ha vingut a emportar-se els calés el més aviat possible, no sé que el facin fora, com ha passat, no? Vull dir, és que de veritat és de bojos, vull dir, jo em faig creus d'aquestes propostes. Sí, és cert que s'ha de buscar una persona de consens, sí, és cert. No crec consens, que sigui el Toño.
Si
el trien és igual, clar. Perquè serà president de la Real Federació i president dels àrbitres,
sí, sí,
perquè clar, evidentment Qui portarà el cotarro serà ell.
Això està claríssim. Sí, sí.
Doncs ens afegim a la candidatura de Sergi Albert, Vicente del Bosque.
Exacte, Vicente del Bosque. Farem candidatura. Sergi, una vegada més, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
A, A vosaltres.
Gràcies. Adéu. Bé, en 3 minuts, Marta, Ramon, avui has entès els números del Barça o no?
Sí, sí, sí.
Els que ha explicat a l'Eduard Romeu.
M'ha estudiat molt.
Que casualment, sempre que hi ha una roda de premsa del Barça, sempre el jutge Aguirre treu la cortina de fum perquè no sigui notícia el que sigui. Està comprovat, eh? Sempre que hi ha alguna cosa del Barça, sempre hi ha la contraprogramació del jutge Aguirre amb qüestions del cas Negreira. Vull imputar-lo a vostè,
sí, bueno,
president.
Sí, però ja t'he dit que no passa res.
Es veia venir que faria alguna cosa, eh?
Però sempre, si comencem a repassar, sempre que el Barça presenta un jugador, presenta en el que sigui, sempre hi ha notícia del magistrat Aguirre que fot un tufo a parcial que ja està, jo crec, està prevaricant, però amb ganes.
La prova del cotó famosa no la passaria.
No la passa. És un escàndol. O sigui, per la justícia espanyola, una vegada més, un altre escàndol, i ja se sumaria el de la Mela i d'altres que realment no sé què fan en el món de la judicatura.
I jo afegiria el del comitè d'àrbitres d'apel·lació.
També.
Aquest també, Déu-n'hi-do.
També,
eh?
També. Pedrerol, l'heu tocat això, el del comitè d'àrbitres que estava en el...
Sabien, no? Sabien. Sí, Nacho le ponen 3 partidos.
24 años como socio del Real Madrid.
Porto sigue respirando. Se mira en un espejo y se refleja.
Claro. Ara en 3 minuts fem 4 números i ho farem, entre d'altres, amb la col·laboració de Gonzalo Bernardo.
Home, ja estic a punt.
Vinga, amb ella ens ajudarà.
Ja t'explico.
Ara vostè ens explicarà el que no ha explicat l'Eduard Ramon.
Home, que no té ni idea.
No, dic que ho explicarà la Marta Ramon.
Bueno, oh sí, la Marta Ramon. Ui, la sala Martín d'Esport.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Els estudiants de la Salle Campus Barcelona són experts en tecnologia i tenen visió internacional. Del 23 al 26 d'octubre, informa't dels graus universitaris i coneix els estudis d'arquitectura, arts digitals, animació, enginyeria STIC, enginyeria de la salut, informàtica, direcció d'empreses, filosofia, política i economia. Registra't i consulta en horaris a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Mi otro ton, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John. ¿Y quién es John?
Mi otro ton.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Mentre sents aquesta falca, potser vas cap a la feina o cap a casa. Però a Bassols volem que vagis cap a un món millor. Per això, avui arribem a tot Catalunya. Per impulsar la transició energètica, oferint-te una energia 100% verda. I per descomptat, la possibilitat de generar la teva gràcies a l'autoconsum. Bassols, l'energia compromesa.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERN.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Conforama podràs disfrutar d'un descompte del 15% per renovar el teu dormitori i un 10% en electrodomèstics. Ah, i amb enviament gratuït. Només del 19 al 23 d'octubre. Conforama.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, de què ens has de parlar?
De Legalitas.
Ah,
perquè calla. No sé si us heu preguntat mai com funciona i no, us ho vull explicar. No.
Vull dir, sabeu els centres mèdics? Sí, vull dir, m'ho he preguntat, però...
Explica'm-ho, que m'interessa.
Sabeu els centres mèdics on, segons el que et passa, et deriven a un metge especialista sí, o a un sí, altre? Sí. Doncs a Legalitas igual, però per telèfon o internet. Després de revisar la teva consulta, et passen amb un advocat expert en el teu cas, que pot ser un laboralista, un fiscalista sí, sí, o el que necessitis. O sigui que ja ho sabeu. Us podeu fer ara de Legalitas trucant al 900-100-609 900-100-609 i d'aquesta manera podreu sentir el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiteu.
Era perfecta aquesta música. De qui són aquests? Els... És de llibreria, em diu a la Bruja Espartana.
No, no té autor.
No, és que hi ha un grup que comença a tu, Gavis,
sí,
no? Un grup que comença a naixer.
Així.
Crec que són els Pink Floyd.
Dire Street?
Pink Floyd, no?
Ah, Pink Floyd. Pink Floyd.
Aquesta.
Hosti, doncs, em pensava que eren els Pink Floyd. Aquests són els Pink Floyd.
S'assembla molt.
L'altre, a veure, posa l'altre. Ja, aquí hi ha hagut...
L'han copiat. S'han inspirat.
Marca Blanca, no? Super. No és ben bé Pink Floyd.
Sí, sí, gran Marta, gran Marta Ramon, Marta Blanca. Ai, Marca Blanca, m'ha agradat això. Bueno, a veure, Edgar,
sí, va. Perquè aquest matí ens hem hagut de ficar americana i corbata perquè el vicepresident econòmic del Barça, el gran Eduard Romeu, ha presentat els números de la temporada 22-23, exercici de la temporada anterior, i també el pressupost de la temporada que estem ara mateix, 23-24, que presentarà a la propera assemblea, que ja sabeu que és ben aviat,
aquest
i que
dissabte.
En parlarem aquest dissabte, exactament. Però vaja, qui ha seguit fil parlant d'aquesta compareixença i encara es viva, cosa que m'estranya, és
el
la Marta
cafè,
Ramon.
El cafè fa molt, eh?
El cafè i paciència. Molt. I el més important, jo crec que hem de mirar els números, estan en verd o en vermell, perquè ja no sé amb quin punt estem.
En taronja. Què et sembla?
Dir,
estàs finíssim avui, eh? Estàs fina, perquè està molt, molt ben definit.
No, jo diria taronja, sí, clar.
Està com McLaren, taronja.
Sí.
A l'alerta.
A veure, per posar una mica d'ordre, anirem una mica a pams, em podeu interrompre quan vulgueu, perquè...
Bueno, a veure, fes-n'ho lleugeret, eh?
Sí, ho farem lleugeret.
Perquè
el matí ha sigut una mica...
Sí, per això ho hem anat seguint allò de...
No,
saps que ho tens de fons?
Jo us ho faig lleugeret.
I semblava la loteria de Nadal.
M'he quedat com el Vito.
Jo us ho faig lleugeret.
Com el Vito, Roque. M'he quedat com el Vito.
Crec que ja es pot millorar.
Es pot millorar.
M'he quedat com el Vito.
Però està bé, m'ha agradat.
No, torno a fer. M'he quedat com el
Roque. Home, ja l'ha fet, home. Ja.
Va. Els xistes bons s'han de repetir.
Va, prou.
A veure.
Concentració.
Poso el fil a l'agulla.
Sí, va.
A veure si em seguiu.
Va.
Romeu ha especificat en aquesta compareixença que sense tenir en compte els ingressos extraordinaris de les palanques, el Barça continua perdent uns 200 milions d'euros anuals en el seu funcionament ordinari. És una xifra negativa que no és nova perquè el club l'arrossega des del mandat de Bartomeu i la Junta actual encara no ha aconseguit a aixugar-la. Per això, diu Romeu, fent servir el símil recurrent del malalt, no és la primera vegada que el fa servir, el Barça és un pacient que encara està a l'hospital.
Seguim amb observació, eh? És a dir, jo diria que li tenim el peu al coll, posat, però això ara s'ha de fer realitat, el tenim endreçat, sabem com arribar-hi, però lògicament no ens podem despistar, perquè heu vist que despistar-se en poc temps se'n va Norris l'invent, eh? I ens ha costat molt redreçar-lo. I al final jo et diria que el tema del deute, doncs, és el següent punt que nosaltres ataquem ja, no?
L'objectiu d'entrada era posar fre a les pèrdues per fer que el club fos viable, redreçar els fons propis, que eren negatius en uns 500 milions, i ara el focus està posat en rebaixar el deute, que ha subratllat Romeu, que és de 1.200 milions. Un equilibri que s'ha d'aconseguir aquesta temporada amb un pressupost que és molt ambiciós, que preveu arribar als 859 milions d'ingressos ja sense palanques i retallar uns 330 milions en despeses. Un Romeu que, a més ha detallat que s'han carregat de despeses a l'últim exercici fins a 1.165 milions perquè han liquidat contractes molt elevats com els d'Alba, Piqué, Mirotic o Griezmann, que de fet és una motxilla que a més desapareix des d'ara mateix, cosa que ha subratllat i celebrat. Respecte a la massa salarial, ha remarcat que en el pressupost d'enguany està contemplat que representi 492 milions, el 57% respecte als ingressos, que és la xifra més reduïda en els darrers anys. I què passa amb el fet que Líbero, els famosos Líbero, no hagin abonat encara ni un euro dels pactats en el marc de les palanques? Ho ha explicat així Romero.
Ja el trobarem. Líbero en tot moment ens havia manifestat la seva voluntat de fer front a l'últim trimestre de l'any. Nosaltres ens convenia, per un tema d'inscripció de jugadors, que, ostres, si els podem forçar i això es fa l'ingrés al mes d'agost, allò que en diuen matem dos ocells d'un tret. Vale? Bé, això, què passa? En el món empresarial, quan tu ho demanes, també se't demana. Nosaltres tenim fins final d'any perquè facin front a aquests 40 milions. Si no és Líbero, serà un altre.
Aquí ja estem obrint la porta.
Sí, dos pàgaros d'un tiro, m'ha passat el català.
A que l'ocell no sigui Líbero, que sigui un altre ocell. Eh?
La veu cada cop la té més a la portada, eh?
Sí, home, és que és un requisit, eh? Si no, no entres a la meva junta.
No, i... Bueno, sí, va, anava a fer un comentari que no era políticament correcte. Me l'estalvio. Digues, digues.
No, no, anava a dir que tot el tema Líbero és important perquè Vitor Roque pugui aspirar a ser inscrit al gener, cal que entrin d'entrada els 40 milions pendents de Líbero o l'alternativa que trobin. Romeu, de fet, no ha assegurat l'encaix de Vitor Roque en el pressupost.
És un preu de mercat de quan es paguen doncs, els imports per algú que et facilita una tasca. Són valors absolutament de mercat. Si tu tens arribada al patrocinador...
No és aquest, espera't, quin document és aquest, el dels patrocinadors?
Aquest és el dels intermediaris, sí.
Ah, doncs anem al document. Però què passa amb els intermediaris?
Doncs que s'han gastat 13 milions d'euros en intermediaris per patrocinis, mentre, per exemple, es planificava el tancament de Barça TV per un cost similar, i d'aquesta manera, doncs, justificava...
Doncs ara sí, podem... El document 4. El mateix que acabes de posar. Sí, sí, no cal...
Chavos, venga.
Venga, Pedrerol, dale un poco de caña que vale, se ha atascado el... Dale, el mateix document.
És un preu de mercat
aquest.
De quan es paguen doncs, els imports per algú que et facilita una tasca. Són valors absolutament de mercat. Si tu tens arribada al patrocinador, doncs lògicament t'estalvies aquest import. Si no tens arribada al patrocinador i hi ha uns mitjans pel mig, doncs els has de pagar. I són valors absolutament de mercat.
Ha repetit moltes vegades que eren valors.
Home, 13 milions amb intermediaris.
Bueno, clar, són representants, és el que té, que estic de cobrar, eh? El meu nano mateix no fotrà per amor a l'arte, tu.
Ah, bueno, alguna última qüestió que puguem escoltar del
sí,
Romeu?
Sí, també se li ha traslladat com és que en plena època de retallades els sous del comitè de direcció hagin pujat de 3,7 milions al 2021 a 6,1 milions al 2022 i a 5,9 al 2023. Com? Resposta de Romeu.
Està clar que el comitè de direcció... doncs aquí hem de dotar de persones amb capacitat. Pensi que gestionar el club i donar-li la volta al club no és fàcil, i li diré una cosa més, li donaré el titular: lo barato surt car.
I tant, no t'he dit mai. Bueno, ens queden dos minuts, valoració sí. D'aquests números. Gavi, no sé si tens alguna cosa a comentar respecte als números.
Jo sí, que a mi m'ha agradat molt l'Eduard Romeu perquè ha sigut molt expressiu. Ens ha dit que estava el malalt, que estava a la UCI, després ha anat a la planta, ara està en observació, i després ja ha dit, ha afegit, i li hem posat el peu al coll. El pobre home. El pobre home deu estar. Deu estar, vamos.
És un malalt.
Jo sincerament, crec que fa malalt. Per fer-ho lleuger, jo crec que el pacient té mala cara, encara. Fa mala cara.
Té grossa.
A mi el que em preocupa, que està molt bé, que és que la deuta del Barça segueix sent de 1.200 milions d'euros, i a mi, sense les palanques, aquest eufemisme que hem utilitzat, m'agradaria saber com ho farem per arribar als bons números que ens han presentat de pressupost per la temporada que ve. Això és el que tinc el meu dubte.
Ja, perquè la temporada que ve no hi ha palanques. Ja.
No hi ha palanques.
No hi ha palanca.
No hi ha recursos no recurribles.
Uh-huh. Veig que Eduard Romero és home de frases així.
Sí,
perquè clar, si la gran frase és lo barato surt car...
No, i a més, ja
ho
avança, eh?
Això també t'ho dic jo.
Dona el titular. Matar dos ocells d'un tret.
Sí, matar dos ocells d'un tret.
El peu al coll.
No deixis per demà el que puguis fer avui.
Sí, sí, no? I a més et diu, bueno, portar el Barça, cuidao, eh? No, sí, uns arguments que dius, bueno, això també m'ho pot dir qualsevol persona del carrer.
Però s'entenen.
És una mica qüestió de fe.
Sí, no, però vull dir, cuidao, és difícil. No, jo, o sigui, ja m'ho imagino. O sigui, no cal que em diguis que portar el Barça és complicat. No, ja m'ho imagino.
Jo crec que en el seu favor s'ha de dir que, donat l'herència que van tenir, han aconseguit fer un equip suficientment competitiu per aconseguir títols.
Sí,
I això no deu ser gaire fàcil amb la motxilla que va deixar.
Amb la motxilla del Bartomeu, ara estaríem jugant amb el Legends.
No, però cabrón, van guanyar les Legends, eh?
Sí, però sí, quina mitjana d'edat tenen?
No, ui, mira, pensa que hi ha des dels Wembley 92, que són Goicoechea, Nadal, Stoichkov i companyia, que ja tenen més de 60, i els més joves...
Més de 60?
Sí, i no, Julito Salinas té 60 anys.
Jo,
i el més jove, vull dir que és en 31.
Pues és amb l'equip que jugaríem si no fossin per el Barça.
Jesús Angoy de porter, poca broma, eh?
Sí, no, poca broma que...
No, para molt, eh?
El Jesús Angoy que juga amb una manopla d'aquelles de... del Tote i Poltrona. Bueno, que m'està xiulant aquí el Xavi Alujas. Bueno, fins demà.
Mateu la hora.
Au, adéu-siau, adéu.
Lo barato surcar.
Sí, sí, exacte. Sí,
sí, us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1.
Carinyo, anem a comprar el sofà?
I si ens esperem el 17 d'octubre?
El 17? Però si havíem dit avui...
Relaxem-nos més. Si tens pensat comprar un sofà, un matalàs o decoració a Galeries del Tresillo, fes-ho del 17 al 30 d'octubre. Durant aquests dies, cada compra sumarà un minut a la investigació contra el càncer de mama. Recorda, del 17 al 30 d'octubre. Galeries del Tresillo.
Busques cotxe? Vine a Baix Motor, concessionari oficial SEAT, Cupra i Das Belt Auto, al Vendrell i Valls. Àmplia gamma de vehicles nous, seminous i d'ocasió, amb entrega immediata i ofertes especials només fins a final de mes. Visita'ns ara. Baix Motor SEAT i Cupra al Vendrell, Avinguda Muntanyeta, i SEAT a Valls, carretera del Pla.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
El 20, 21 i 22 d'octubre, personatges il·lustres i arqueologia industrial se citen a la 23a Festa del Modernisme de la Colònia Güell.
Una manera lúdica, festiva i divertida de conèixer la història d'una colònia industrial de finals del segle XIX, amb racons teatralitzats, mercats tradicionals i moltes sorpreses més.
Festa del Modernisme de la Colònia Güell, del 20 al 22 d'octubre, a Santa Coloma de Cervelló.
Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grossemagenc arriben al Teatre Goya amb L'amic retrobat, de Fred Ullman, adaptada per Josep Maria Miró i dirigida per Joan Arquer. L'amistat impossible de dos adolescents a l'Alemanya d'entreguerres del segle XX que retroben en un desenllaç sorprenent. L'amic retrobat, un espectacle intimista i commovedor que encongeix el cor, però en reconforta. A partir del 18 d'octubre al Teatre Goya.
Compra les teves entrades a teatregoya.cat i promentrada.com.
Veniu a descobrir el festival Passatge Insòlit. Hi trobareu xarlatans, petits espectacles en carpes, atraccions mecàniques, jocs per tota la família i tota mena de fenòmens.
I tot plegat en un sol espai a l'entorn de la plaça Pau Casals i dels jardins de la Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet.
Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses, els dies 21 i 22 d'octubre.
Més info a passatgeinsòlit.com.
Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per a llit individual i 25,95 € per a llit doble. Només amb La Vanguardia.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Va, que ja ha arribat la Ballonesta. Què tal?
Bé.
Que m'estava donant ànims. Sí. Diu que potser hauríem de fer una hora més.
Fa un marató cada dia.
Bueno, crec que
una hora més. Cura, eh?
Encara...
Sí,
ara que heu agafat ja
sí,
el ritme.
Sí. Mira, ho valorarem.
Cada any una hora
més. Sí, i al final, mira, faré 24 hores, saps?
Doncs no ho descartis, Toni.
Sí, doncs,
vigila no. Què dius per antena,
sí,
que després...
Sí, això és veritat. Mira, això anava dient el senyor Marcelí. Ens falta temps.
Mira, què va passar.
Bueno, suposo que molta teca per explicar, per tant...
Sí, una altra vegada doncs parlarem, sí, evidentment, d'Israel i Palestina i d'altres qüestions que ara de seguida us ampliem.
Doncs vinga.
Molt bé.